Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Hola a tothom, benvinguts al Fent Ruta, el programa de turisme de proximitat de Ràdio Balaguer. Comencem una hora de propostes de patrimoni, festes populars i turisme quilòmetre zero, per gaudir del turisme a prop de casa.
I avui començarem parlant-vos del Swin Schmidt Coll, perquè aquest cap de setmana s'acaben els actes de Balaguer, capital de la Sardana, i una de les activitats previstes és precisament la inauguració d'un mural dedicat al músic Enric Sauret a la baixada del Portalet. Ens ho vindrà a explicar el seu autor, el Swin, amb qui repassarem d'altres projectes que ell ha fet, com el de l'Enciclopèdia Mural a Ivars d'Urgell.
I més coses. Ja sabeu que fa 80 anys la nostra comarca va ser l'escenari del Front del Segre en el marc de la Guerra Civil Espanyola o Guerra de Franco. Doncs hem contactat amb la gent de Terra Enllà, una empresa que ofereix activitats turístiques i didàctiques al voltant dels espais de memòria, perquè aquest diumenge, durant tot el matí, organitzen una jornada a la nostra comarca. Ens ho explicarà l'Andreu Caral, de Terra Enllà.
I quines propostes més tenim per aquestes darreres setmanes d'hivern? Doncs de tot una mica. Des de la ruta del romànic de la Baronia de Rialb fins a l'activitat Les Mil Cares dels Museus que ens porta la xarxa de museus de Ponent. Us les explicarem a la secció Treu el nas per la finestra, on també repassarem el programa de la jornada Tres dones, tres monestirs, que es farà a primers de març al voltant dels monestirs cistercencs de Vallverd, Les Franqueses i Vallbona de les Monges.
Recordeu que el Fent Ruta s'emet el darrer dijous de mes, després del butlletí de notícies de les 9 del matí, i que el redifonem després en diferents horaris. I que, si sou de la gent inquieta que no es vol esperar a l'horari de redifusió, com sempre podeu anar al podcast de la nostra ràdio o al portal radiobalaguer.cat i recuperar-ho a la carta.
L'equip del Fent Ruta el formem l'Oriol i el Mingo, els controls tècnics, i la Maribel Pedrol. I qui us parla, el Jaume Marvà, als guions i la locució. En nom de tot l'equip, moltes gràcies per acompanyar-nos i, si us sembla bé, comencem amb el Fent Ruta.
Fent Ruta.
Començarem les entrevistes lligant turisme amb sardanes, perquè aquest cap de setmana a Balaguer se celebra la final de tots els actes que s'han fet durant l'any de la capital de la Sardana, i un dels actes que ens ha cridat més l'atenció és la inauguració d'un mural, d'un grafiti dedicat a l'Enric Sauret. Llavors hem anat a veure qui el feia i resulta que és un vell conegut que havia estat aquí als micròfons de Ràdio Balaguer del Fent Ruta, que és l'Oswen, el Swen Schmidt Coll. És un muralista d'aquí a la vora, d'Ivars d'Urgell, especialitzat, ara ens ho explicarà, en fer murals de mixons, i ja ens havia explicat una cosa que van fer Ivars, i com que ara ens faràs un aquí a Balaguer, han dit, Swen, torna a vindre als estudis de Ràdio Balaguer, aquí a la plaça Mercadà, a la Casa de Paeria, i vine, ens ho explica, i per això estem molt contents de ser-hi donat. Swen, benvingut.
Merci per convidar-me, també.
És la segona vegada que vens aquí al Fent Ruta. La primera vegada ens vas vindre a explicar el projecte d'Enciclopèdia Mural.
Correcte.
Si et sembla, per la gent que no se'n recorda, explica'ns què és això, perquè continua en marxa. Ara hem vist que just aquest cap de setmana passat va fer una altra activitat. Què és l'Enciclopèdia Mural?
Bé, Enciclopèdia Mural és un projecte que vaig proposar a l'Ajuntament d'Ivars fa 4 anys, el 2019, justament quan s'unia una mica l'impuls aquest creatiu que té un, no?, i que té ganes de fer alguna cosa a casa seva, amb una inquietud també de pintar natura, d'explicar natura i representar-la, doncs, en gran format, que és el que jo feia professionalment, però també amb un sentit darrere molt clarament pedagògic i divulgatiu. Llavors, la intenció i el que estem fent és explicar la fauna amb la que convivim, gràcies a l'estany d'Ivars i Vilassana, que es va recuperar el 2005, després de 50 anys de secament. Llavors, el fet d'haver recuperat aquest espai ha recuperat moltíssimes espècies de fauna que estan allí, a l'estany, però moltes també estan dins del poble, i es desconeixen molt per part dels veïns. Vull dir, que tinguis un espai natural al costat de casa no vol dir que el coneguis i fins i tot que te l'aprecis o l'estimis, no? Llavors, la intenció és lligar espai natural i municipi. I, sobretot, doncs, és a dir, el fet de fer-ho d'una manera creativa a través d'aquests murals o estar fent aquest apropament d'una manera més, al final, més lleugera, més creativa, més dinàmica. Llavors, l'activitat que comentaves va ser una visita guiada.
Aquest dissabte,
18 de febrer, va coincidir també amb Carnaval. Llavors, és una visita guiada que és la primera d'aquest any. Hi ha una sèrie de visites, estan penjades a la pàgina web, enciclopediamural.cat, I llavors es fa conjuntament amb Enric Morera, que és el tècnic d'Espais Naturals de Ponent, amb qui col·laborem molt sovint des del 2020, que vam començar aquestes visites guiades. Llavors el que fem és un recorregut per una selecció de murals d'Ibars, perquè no arribaríem a tots. Actualment hi ha 43 murals.
43, eh?
43.
Tots són de Mixons o hi ha algun animal que no sigui cap, que no sigui un Mixó?
Actualment són tot Mixons.
Molt bé.
Però també tenim previst ampliar una mica i poder explicar...
Una tortuga, el que sigui.
Tortuga, una guineu, una serp, un peix, no? Però com que hi ha tanta varietat d'ocells, vam decidir començar per aquí.
I per tant, la idea és, hi ha 43 espècies diferents de Mixons.
Correcte, correcte.
Amb 43 murals diferents, això vol dir amb cases.
Correcte.
Dels dos nuclis del municipi d'Ibars, que sí. És Ibars i Vallverd.
Correcte.
I llavors vol dir que la gent, quan arriben a Ibars o a Vallverd, doncs començaran a trobar tot de murals gegants, ara ho dius, de grans, de sí. Format, un format
sí, sí,
gran.
Sí, sí, sí. Sí.
Amb Mixons... per atensar una mica la fauna que tens in situ al teu territori, als veïns, no?
Correcte. La gràcia és que el mural, d'alguna manera, és un reclam obert, és a dir, està a l'aire lliure, està al carrer, no l'has d'anar a buscar en un lloc tancat com podria ser una galeria o un llibre, una guia d'ocells, etc. Llavors et trobes aquest mural, et desperta potser la curiositat, llavors el que fem des del principi és acompanyar el mural amb un panell informatiu, un pedestal que està col·locat normalment sota el mural, amb informació sobre aquest ocell. Tenim el nom ben gran, en català i en llatí, amb 6 llengües més, i després informacions bàsiques de l'ocell, on trobar-lo, què menja, ja més tècnic, però també bastant lleuger,
això
i curiositats
vol,
també de l'ocell.
Això vol dir que si algú ve amb alguna d'aquestes visites guiades que expliques que fos al cap de l'any, doncs gaudirà in situ de l'explicació que farà conjunta, per un cantó, tu, el Suen, com a muralista,
correcte.
I per l'altre cantó, l'Enric Morera, com a ornitòleg.
Correcte.
Però si algú ve algun dia a Ibars, pel que sigui, i comença a veure els murals, ni que en aquell moment no hi hagi la visita guiada, a davant de cada mural trobarà un plafó on podrà més o menys seguir.
Correcte. La idea era aquesta, que qualsevol persona que ens visiti en qualsevol moment pugui assabentar-se de la història de l'ocell, quin és, i alguna història més. I a banda, fins i tot, a les cafeteries i establiments del poble tenim uns mapes, uns desplegables, amb la ubicació d'aquests murals, per a que puguis decidir fer una ruta i saber per quin carrer anar, no?
Em sembla que dius que no és un projecte tancat, vol dir que
correcte.
Encara es van afegint noves fitxes?
Sí, sí, la idea era començar el 2019, vam començar amb 7 murals, vam buscar unes ubicacions, el que cal remarcar és que tots són parets particulars, és a dir, darrere de cada paret, de cada mural, hi ha uns propietaris que cedeixen la paret per a aquest projecte pues, sumi, no? Sumi murals i sumi color. És a dir, que ho fa possible molta gent, no? Vull dir que no és només una cosa d'ajuntament i artista. I llavors el que vam fer va ser començar i a veure què tal. El 2020 vam realitzar uns quants murals més, les visites guiades, i tot plegat ha resultat molt positiu, i llavors anem ampliant. Cada any ens reunim a principis d'any i decidim...
Quants ne farem i sí. Quins se faran i en quins murs, en quines parets se faran.
Llavors aquest any, per exemple, arribarem a la xifra de 51.
Vol dir que ara en tenim 43.
En farem 8 més. 8. Llavors, per què 51? Perquè l'any 51 és l'any que es va secar l'estany. Llavors creiem també que és una data molt simbòlica, no? Perquè va ser una decisió fins i tot contra la voluntat del poble, pel que sabem ara amb el temps. Llavors arribem amb aquest moment, no?
Per tant, enguany 8 murals més que faran que ja s'arribi en aquest número tan important, tan simbòlic com és el 51.
Correcte.
En aquest cas, seran tot ocells, enguany aquests 8, no se sap.
Jo estic ja animat per pintar algun
mamífer. Per pintar alguna altra cosa.
Sí, perquè al final també formen part de la biodiversitat. Vull dir, no ens tanquem, no és una enciclopèdia ornitològica, és mural. Llavors, això el nom també ho deixa obert a...
Qui fa la tria? Per què es pinta aquest Mixó o per què no es pinta un altre i per què aquest Mixó va en aquesta casa i no en un altre? Això ho decidixes tu o ho consensuo amb Espais Naturals de Ponent? Com va això?
Sí.
O tu proposes i t'intentes imposar el teu criteri però de vegades no et fan cas?
No, més aviat al revés. Però, és a dir, la gràcia és, i en aquest cas li donaré la raó a l'Enric, que estarà content de sentir-ho si ho sent, que jo vaig començar pintant, però no tenia idea d'ocells com tindria ara, vull dir, sabia molt més de pintar que d'ocells, comparativament. Llavors, amb el seu assessorament, és a dir, vaig començar sense, però després, amb el temps, hi ha el seu assessorament a prop, més el meu criteri que ha anat creixent, i llavors el que jo faig és tenir molt en compte la paret, és a dir, cada paret és diferent, no pintem el fons, és a dir, hi ha alguna casa que té el fons blau, alguna que té un fons de ciment, un arrebossat, o altres que estan gastades. Llavors, segons com és cada fons, jo selecciono una mica l'ocell, no? És a dir, si és una paret de totxo vermellós, no pintaré una espècie vermellosa, no? Més aviat buscaré el contrast, doncs, per exemple, les cigonyes, que és blanc i negre, sobre totxo, perquè ressalta molt més. I el mateix amb una paret blanca, no pintarem la cigonya blanca sobre una paret blanca. Llavors, aquest és un criteri principal. Després també hi ha el tema de les dimensions. I si és una paret molt gran, pintar un pardal comú, que és petitet, potser no té la mateixa gràcia que pintar un agro blanc, que és molt més gran, no? Per exemple. És a dir, aquests criteris...
T'has fet un especialista en missions, ja, eh?
Bueno, és que és molt interessant, realment. I un cop comences, ja n'hi ha tants. Llavors, aquests són criteris principals, i després també passa a vegades que dins d'una mateixa paret ne pintaries dos o tres, i llavors és quan entra potser el criteri ornitològic de dir, vale, aquesta espècie en concret aquí a Ibars és més abundant que en un altre lloc, doncs fem aquesta, no? O... una mica això.
Ara explicaves que hi ha una voluntat pedagògica, una voluntat de donar a conèixer, si, fins i tot, si vols, de traslladar uns valors, de posicionar, però també em sembla que tu fuges d'un retrat simple i busques donar un to humanitzant, no? Jo ara tinc al cap alguns missions que van amb barret, sí. I normalment els missions no hi van amb barret. Los Swans sí que ha vingut amb barret, però els missions no.
Sempre dic que a Lleida fa molta calor i els feia un favor ficant un barret.
Per tant, aquí hi ha una voluntat també d'humanitzar-los o de donar-los un to personal.
Sí, al final és una mica... A veure, no acaba sent res més que una llicència artística i creativa. Jo vinc de l'àmbit creatiu, il·lustració i demés, no vinc de l'àmbit científic i d'il·lustració científica, però, d'alguna manera, l'ocell és l'ocell, no interfereix en el que és la identificació de l'espècie, però el barret va ser el primer element que vaig afegir d'una manera, pues sí, potser una mica més de, pues, per jugar o per obrir una mica el ventall que també molta gent es faci aquesta pregunta o generi un interès, no?, més enllà de l'ocell. Després hi ha molta canalla, sobretot, els adults també, et sorprendries, però molta canalla que el busquen, no? Vull dir, hi ha un joc de buscar-lo, de, hòstia, aquí no hi és, però allí sí, si només el porten els mascles, però no, però mira, però sí, no? Vull dir, hi ha tot un... Es genera com tot unes preguntes i un discurs. I llavors, a banda, també això em va permetre, amb alguns murals, pintar elements, que no fossin barrets en concret, però per explicar alguna història, no? Llavors, per exemple, hi ha l'oreneta cua blanca, que és un dels primers murals, que de fet és el que dona inicia el projecte, perquè ja on està ubicat el mural, damunt, sota cada teula, hi ha una colònia d'oreneta cua blanca, és a dir, hi ha molts nius, tots ficats un al costat de l'altre. Llavors, allí vaig pintar una maleta com plena de roba, no? com farcida fins dalt, amb uns passaports amb el nom d'Ibars, no? És a dir, la idea era explicar, primera, la maleta que fan la migració, després els passaports per a fer aquesta migració, però el passaport és d'Ibars, perquè al final tots els ocells que migren venen aquí, fan el niu,
Neixen aquí.
Els empadronaríem aquí.
Són universals.
Viatgen, però tornen. És a dir, que les que neixen aquí tenen el passaport. Sí. Llavors,
el Swan té aquest nom, Swan Schmidt, però ja veieu que reivindica la...
També va migrar.
Molt bé. Escolta, avui tenim el Swan Schmidt aquí al Fent Ruta. Sí. És aquest muralista que s'ha fet famós per aquest projecte de l'Enciclopèdia Mural, que ara ens ha explicat. Em sembla que aquest cap de setmana fins i tot us va vindre TV3.
Correcte, sí, van venir a fer un reportatge.
Aviat el veurem, no sé si ja sé més.
Sí, es va emetre dilluns.
Ah, d'acord.
Al comarque, sí.
Però l'hem cridat perquè ens parli d'aquest mural que tenim aquí a l'entrada de la plaça que estàs fent aquesta setmana. Però si et sembla, abans d'explicar aquest mural que farem aquí a Balaguer, que encara no s'ha acabat i, bueno...
Estic amb les mans a la massa.
Ja està, sembla que falten els radis detalls.
Sí.
Ara em comentaves que has treballat molt aquí a la comarca de Balaguer, a la comarca de l'Urgell Mitjà. Parlem de Menàrguens, parlem de Torrelameu, parlem de Montgai, Penelles... Explica'ns què tens per aquí. És a dir, qui vulgui seguir el Swan i veure tot el que fa, no sé si ja estàs fent mapes online amb una web on tinguis geolocalitzada tota l'obra i, per tant, ja tens fans que van a veure tot el que fas, com funciona això?
Ho havia pensat, de fer, però de moment...
Tot arribarà.
No, sí, amb l'enciclopèdia hi ha tanta feina que... Però bé, sí que amb els anys he anat pintant a diferents pobles de per aquí, sí, és a dir, començant per Ibars. De fet, també potser és un detall que val la pena mencionar. Jo vaig començar el 2012, fa 10 anys, i vaig començar per iniciativa pròpia. Jo estava fent un batxillerat artístic a Lleida, al Màrius Torres, i hi havia la inquietud de pintar. Llavors vaig anar a buscar l'alcalde i li vaig dir, vull pintar. Llavors em va dir, doncs fes una proposta. Vull dir, molt bé, però vaig pintar gratuïtament, vull dir, perquè era una cosa d'adolescent que tens ganes de pintar, però d'una manera també creativa, vull dir, de fer algo bonic, de fer un paisatge, de fer un paisatge de l'estany. I va començar així, llavors vaig començar a fer alguns encàrrecs i a poc a poc m'he anat dedicant. Llavors, amb els anys, he acabat pintant a Penelles, he acabat pintant a Castellxerà, a Montgai...
A Penelles dins del Gargar, me sembla
sí,
que és
sí.
Un dels primers anys, el primer
sí,
o el segon?
Sí, el segon o el tercer, fins i tot, sí. Llavors, a Montgai també hi ha una sèrie de paraules que les vaig pintar al seu moment.
Al Carreró, el projecte del Carreró,
sí,
em sembla que
sí,
és.
Sí, dins d'aquesta idea. Després, també cap aquí, cap a...
Sé que vas anar a Caltarroner, aquí a Os.
Exacte, a Os de Balaguer.
Aquí vas fer un projecte amb el teu germà, que ell és més escultor, no?
Sí,
és...
amb el meu germà i amb l'Oriol Arumí,
amb l'Oriol
també
Arumí.
Muralista. Vam fer un mural a tres mans, i, bueno, a sis. I sí, a Caltarroner, també aquí el PAMI és...
Aquí a Balaguer, l'Arte de Vall.
Sí, dos murals, un a cada costat. Sempre amb aquesta intenció una mica d'embellir, de, no? És a dir, per una banda embellir, però d'altra explicar alguna cosa. No?
Per tant, hi ha una voluntat pedagògica amb la,
també,
amb
sí.
La pintura que fa el Swan,
sí.
Hi ha la voluntat d'explicar, no és només crear per crear.
Personalment sí. Em sento millor quan té un sentit, no? Quan estàs explicant alguna cosa.
I entenc amb uns valors també de natura, eh?
Sí, sí.
Per tant,
entenc ser, sí.
Que a la llarga t'acabaràs especialitzant, si t'ho poguessis permetre,
sí, sí,
amb
sí.
Una pintura més naturalista amb el sentit de natura i amb el sentit
sí, sí,
de fidedigne.
Sí. Sí. Després hi ha altres encàrrecs, com podria ser mirar l'Escola d'Ivars, amb un retrat de la Maria Mercè Marçal, un mural que el van pintar amb els alumnes. Després hi ha el cas de Menàrguens, on vaig pintar un mural
del Barceló,
del,
no?
Barceló, del Joan Barceló. I sí, vull dir que hi ha diferents, al final, diferents temàtiques, però sempre amb aquesta intenció d'explicar alguna cosa. A mi és el que també m'encaixa més i em fa sentir no. Més...
Amb 27 anys que té el Swan, déu-n'hi-do, hi ha la carrera i les coses que està fent, no?
Bueno.
El projecte més llunyà que has fet, o la cosa més estranya que t'han encarregat?
Mira, la més significativa, podríem explicar-la lligant-ho tot, perquè al final jo començo pintant iniciativa pròpia, vaig fent, vull dir, res és regalat, hi ha un esforç i una dedicació molt gran, però arrel de l'Enciclopèdia Mural d'estar representant aquests ocells de manera realista, que es pugui identificar l'espècie i fins i tot amb la voluntat aquesta pedagògica, em truquen, em contacten de Santa Coloma Gramenet, costat de Barcelona, al riu Besòs, on volen, estan renaturalitzant el riu i volen pintar un mural molt gran. Això va passar la tardor del 21, llavors a la primavera el 22, és a dir, fa...
Un anyet, encara no.
Un any, sí, quasi un any. Començava a pintar un mural de 430 metres de llarg.
Déu-n'hi-do.
És a dir, estàs uns quants minuts recorrent el mural. És a dir, per veure'l tot has de caminar.
És potser el projecte més ambiciós
sí.
A nivell de mides?
Sí, 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 amb diferència. I fins i tot a nivell Catalunya, inclús a nivell de península, és de lo més gran que s'ha pintat. Perquè són 430 de llarg per 470 d'alt, és a dir, és molt generós. Són gairebé 2.000 metres quadrats de pintura. Només pintura. Llavors, en aquest cas, explicàvem els ocells i la fauna en general del riu Besòs, amb aquesta voluntat pedagògica de poder explicar
sí, 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 sí.
Les espècies que conviuen amb la gent d'allí, de Barcelona, de Montcada, de Santa Coloma, de Badalona. Llavors, és un mural que representa el riu, de cap a cap podem observar el riu. Llavors va, sí, es van representant les diferents espècies i els diferents hàbitats. I acaba amb la desembocadura i amb espècies doncs, més marines i atlàntiques.
Ne tens de murals fora de Catalunya?
Algun hi ha a Alemanya.
Ah, clar.
Una escola, sí.
Si no té l'origen familiar,
sí,
eh?
Correcte. O sigui... A Alemanya n'hi ha un parell i després, al seu moment, va estar a Argentina i Xile, però eren...
Coses que feies
personals,
tu una mica
sí.
Estar d'estranquis, com aquí diu, no?
Sí, amb zones on es podia pintar obertament, però...
Ara parlaves de l'Oriol Arumí. L'Oriol Arumí és amb qui comentaves has fet un projecte i el teu germà a Caltarroner, a Os de Balaguer. L'Oriol Arumí és qui ha fet els altres dos murals que tenim a Balaguer dins del projecte de Balcons Il·lustrats.
Correcte.
I ara inaugurarem un tercer balcó il·lustrat.
Correcte.
Dedicat a l'Enric Sauret. Aquest diumenge es farà inauguració a les 12 del migdia. Content d'aquest projecte?
Sí, per això estic aquí, també, no? Ho hem desvetllat.
L'Oriol Arumí, de fet, a Balaguer ja té alguna altra cosa,
sí,
i ara que parlaves de murals llargs, en té un de llarguíssim, que li va encarregar el seu moment Òmnium, que és davant de l'estació
sí,
d'autobusos,
correcte.
Que també no és tan alt, no són 4 metres, potser són 2 metres, però també
sí, sí, sí,
de llargada és llarguíssim, i fica democràcia al mig,
sí.
I és al començar l'Avinguda dels Països
sí,
Catalans.
Sí, 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 sí.
Després va fer el mural de la comtessa Margarida Montferrat, que va ser el primer balcó il·lustrat, el segon balcó il·lustrat va ser de la Teresa Pàmies, també el va fer l'Oriol Arumí, i el tercer balcó il·lustrat ens el fa el Swan,
molt bé.
Dedicat a l'Enric Sauret. Com ha anat el projecte aquest?
Doncs ha anat amb un primer contacte de part de l'Ajuntament, del Palau de Cultura, no? Si no m'equivoco, I bé, doncs, personalment també molt encantat de poder representar un dels personatges de Balaguerins destacats, no?, que es decideix a representar en un mural. Vull dir que també el projecte em va encaixar des del principi perquè segueix amb aquesta línia...
Aquesta línia pedagògica,
sí,
no? Divulgativa.
Divulgativa, correcte.
Gent que han fet coses interessants.
Sí. I sobretot també és el fet de pintar un mural, és algo molt conegut per molta gent, però si darrere hi ha una voluntat divulgativa, doncs per mi encara té més sentit fer-ho, no? Vull dir que ho trobo molt encertat, en aquest cas. És una manera original també i única d'explicar a través d'aquests murals.
Molt bé. Potser anem de grans formats a un format molt petitet, perquè
en aquest cas és
el projecte
petit,
Balcons
sí.
Il·lustrats no és pintar tota una paret mestre, sinó al mig de la paret mestre,
correcte,
pintar-hi una finestra o pintar-hi
sí.
un balcó.
Sí, però està bé, també.
Com ha anat el procés creatiu? Has buscat informació del compositor per inspirar? T'han facilitat, suposo, fotografies?
Sí, les fotografies tinc entès que les va facilitar la família. Justament el dia que vaig reunir-me aquí amb l'Arnau, ens vam trobar la seva filla, la filla del Sauret, i vam parlar de les fotografies. Jo encara no les havia vist, però en vam parlar. Llavors vam estar mirant la paret. Tinc entès que al principi hi havia diferents opcions, però la decisió no requeia tant en mi, sinó...
A tu et van fer l'encàrrec ja tancat.
Sí, sí que vam mirar dos o tres parets. A mi personalment aquesta m'encaixava força, perquè entres a la plaça, no?, i tens un compositor de sardanes que...
Que es ballaguen a la plaça.
Sí. Molt que té molt sentit, no? I bé, sí, llavors un cop arriba la confirmació de la paret, doncs encarem el procés, bueno, més creatiu, que al final ve a ser buscar la documentació, les fotos aquestes, buscar una, al final una posició dempeus al balcó, en aquest cas amb el contrabaix, tinc entès que tocava diferents instruments, però...
Professor d'harmonia, professor sí. de... Bé, sobretot contrabaix, eh?
Sí.
Amb jazz, final. Amb ell va començar fent molt jazz, després també cobla, la cobla com tal de Balaguer, la principal de Lleida. Escolta, llavors, pel que hem vist, primer tu fas un dibuix amb ordinador?
Correcte, en aquest cas, últimament treballo molt amb ordinador, i si hi ha una fotografia pel mig... Sí.
I per tant, sí. vol dir que tu fas un projecte amb ordinador,
sí.
i en aquest cas suposo que en qui t'encarregui el projecte li has de passar el projecte sí. perquè et doni el vistiplau, o normalment t'hi duen fes sense que hagis de presentar res, o com va això?
No, la idea normalment és, sobretot quan hi ha un particular, i sempre ho dic, a més, casa seva, ha de saber el que s'hi pinta, no? Clar. I en aquest cas, que és un encàrrec també molt concret, de l'Ajuntament, doncs també hem de saber el que quedarà, no? Vull dir, el resultat final. Sí que, diria que no és 100% fidedigne potser el dibuix a ordinador que el mural, perquè al final el material és molt diferent, però sí que el dibuix que fas a ordinador, en aquest cas el disseny, la idea és traspassar-lo a la paret.
El Joan primer a l'ordinador a casa fa el dibuix amb ordinador, l'ensenya a qui li ha encarregat, si discuteix si s'ha de canviar alguna cosa,
correcte.
I quan està tancat el dibuix és quan el repte és allò que has dibuixat a casa a l'ordinador, que suposo que és més fàcil de dibuixar,
sí.
després hem d'anar a fer-ho amb un mur, amb unes proporcions molt diferents, i que s'assembli tant com pugui ser
sí.
al projecte inicialment presentat. Aquest és el repte, no?
Aquest és el repte. Aquí hi ha la màgia, també.
I també entenc que no té per què quedar exacte, no?
Exacte, no. A mi sempre, si es pot, en aquest cas, és representar és un retrat, no? Podríem dir, però quan és paisatge, és natura, sempre m'agrada que hi hagi una mica de flexibilitat, no?
Molt bé.
Però sí, la gràcia és traspassar-ho a la paret, i aquesta és el repte, però també la gràcia és que també cadascú troba la seva manera. Hi hauria diferents opcions, no? Vull dir, es podria projectar amb un projector,
i pintar damunt, resseguir, exacte,
sí. resseguir el dibuix i després pintar, que és una opció. En el meu cas, i en aquest cas també concret, que és un rectangle de 1,10 m per 2,78 m, vaig fer una quadrícula, una mica el mètode clàssic, no? Que normalment no l'utilitzo tant, perquè això, vull dir, vaig fent sobre la marxa.
Però
no?
en cas de ser un retrat d'una persona...
Sí,
doncs
i per ubicar realment l'alçada del personatge, el balcó, el finestral, la persiana, no? Ubicar tots els elements.
Doncs ja ho sabeu, el Joan Schmidt-Coll, ell és un muralista de només 27 anys, d'Ivars d'Urgell, i aquesta setmana ha estat pintant aquest mural dedicat a l'Enric Sauret Castó, aquest músic de Balaguer, que es va morir fa només 3 anys, amb l'edat de 101 anys,
o sigui,
un senyor que va arribar als 100 anys, anys. Ell molt era bé. Fill d'Àger, havia baixat a Balaguer de molt jovenet, i aquí a Balaguer s'havia implicat, havia estat professor de l'Escola de Música, molt havia bé. Estat un dels impulsors de la Cobla Comtal, havia estat un gran músic de, també de jazz, d'altres coses, professor d'harmonia, i ara l'homenatjarem, i per tant, a partir d'ara, sempre que arribem a la plaça de Mercadala, per la pujada de la plaça, trobarem allà aquell senyor que ens saludarà amb, la seva, amb el seu contrabaix. Diumenge a les 12 ja està a punt la presentació, ja saps què diràs? Bueno, et farem parlar, no?
No ho sé.
No ho saps?
Potser a última hora em passaran.
Molt bé, molt bé.
L'encàrrec.
Doncs em consta que et farem parlar, eh? Em consta que parlarà el Xavier Monge, que és el director de l'Escola de Música, i després l'artista, el Swan, també li tocarà explicar alguna coseta.
Doncs explicarem.
Que vagi molt bé i molta sort amb aquesta carrera que s'ha anat consolidant d'aquest xicot que està convertint els pobles i viles d'aquí de les Terres de Ponent en un atractiu artístic que vinculem la natura. Merci. Swan, gràcies per vindre i molts encerts.
Merci a vosaltres.
Fem ruta.
I al Fent Ruta, la segona entrevista que tenim aquesta setmana, aquest mes, és una entrevista molt singular perquè són una gent que els han descobert fa poc i que ens fa molta il·lusió que tindre'ls aquí al Fent Ruta, que ens expliquen això que fan, que és una gent que es diuen Terrenyà, i per parlar de Terrenyà tenim a l'altre fil telefònic amb un dels dos socis. Ell és historiador i es diu Andreu Caral. Bon dia, Andreu.
Bon dia, bon dia.
Escolta, han vist que aquest diumenge, si ho dic malament, el diumenge 26 a les 10:30 oferiu una activitat turística que es diu Viatge al front del Segre, el bateig dels biberons. I clar, ens ha encantat tant que hem anat a buscar a veure qui éreu. Per tant, ens fa molta il·lusió que siguis aquí. Si et sembla bé, guardarem la informació del dia 26 d'aquest diumenge pel final, perquè el primer que volem és saber, Andreu, que ens expliquis què és això de Terrenyà.
Terrenyà és una petita empresa d'autor, podríem dir-ne, que està formada per dues persones, per jo mateix, que soc historiador, i per la Maite Hernández, que és antropòloga. Llavors, bàsicament, nosaltres som una empresa de serveis de memòria històrica, que vam néixer fa 10 anys a les Terres de l'Ebre i que oferim, bàsicament, itineraris, rutes, viatges, sigui pels espais de la Batalla de l'Ebre, Barcelona, pel front del Segre, per l'exili, i després també a partir de fa 3 anys a viatges internacionals. A banda de fer viatges per adults, també fem bastant escoles, viatges escolars, i després tenim una cartera de productes com oferir, ja sigui inventaris d'espais de memòria que ens encarreguen ajuntaments, senyalitzacions, informes històrics, és a dir que la nostra empresa, bàsicament, està sempre centrada en el període de la Guerra Civil i, de manera més secundària, en la Segona Guerra Mundial.
D'acord. Per tant, no només feu visites guiades, eh? O sigui, aquí estic veient que fareu activitats a les escoles i fins i tot assessoreu als ajuntaments per fer un inventari d'espais de memòria o d'espais vinculats al front a la guerra i després posar-los en valor, amb pel que m'estàs dient també, amb plafons, amb material didàctic,
sí,
eh?
Sí. De fet, aquí a les Terres de Ponent tenim una senyalització al municipi del Matret,
sí,
al Segrià,
sí,
on hi ha uns espais de memòria bastant rellevants i que gràcies a un acord que vam fer amb l'Ajuntament, de la recerca en va sortir un llibre i després en va sortir la senyalització dels espais que tenen allí, uns panells que són espais que llavors es poden visitar i és un atractiu més que té el municipi.
Escolta,
i pel que fa a la resta d'espais, sí, d'aquí més del front del Segre, l'any passat, per exemple, vam fer per una universitat nord-americana un inventari d'espais històrics que van recórrer pràcticament totes les comarques del front del Segre fins a la Vall d'Aran i encara vam conèixer més de prop la realitat
i això era, un encàrrec d'una universitat nord-americana.
Exacte.
Això sí, vol dir que potser tenen més interès la gent de fora que la gent de dins, en entendre, no?
De fet, els investigadors eren catalans, eh? Aquí hi ha una mica de... Els investigadors eren catalans, però treballaven per aquesta universitat i ens van encarregar aquest inventari. I llavors vam recórrer, doncs, més de 100 municipis inventariats tots els espais de memòria. I això, per exemple, aquí a la comarca de la Noguera es va permetre conèixer ben de prop pues, la realitat a Bellcaire, a la Sentiu i altres municipis que ja coneixien, però que encara van conèixer més...
Molt bé.
més internament.
Per tant, el que estic veient és que després aneu a ensenyar in situ espais que prèviament vosaltres heu treballat a nivell de recerca històrica, no?
Exacte. Mica? Nosaltres treballem molt a nivell de documentació, d'arxius. Després, quan fem recerques i ens els encarreguen, podem entrevistar gent gran que ens expliquin els seus records. I tot això, aquest bagatge, després a les rutes, es mostra. Llavors són unes rutes treballades, intenta que siguin treballades cada cop més, i es van oferint de manera regular al llarg de l'any.
Molt bé. M'has comentat que feu rutes a molts llocs, no? Perquè hem dit Terres de l'Ebre, Terres del Segre, a Barcelona, ciutat, també hem vist que feu alguna cosa, fins i tot rutes d'exili, i ara dies a l'estranger, no?
Sí, sí. De fet, clar, com que ens dediquem exclusivament a això, i sempre ens agrada ampliar els nostres horitzons, al principi va ser a casa nostra, diguéssim, que són les Terres de l'Ebre, bàsicament a la Terra Alta, que és on hi ha gruix dels espais de la Batalla de l'Ebre, però després vas ampliant també perquè els propis clients van dient m'ha agradat molt, què puc visitar més? Sí. I a partir d'aquí, doncs, pues, pots visitar això, pots visitar... I amb aquesta dinàmica és quan vam arribar al front del Segre, fa aproximadament ja uns 3-4 anys, però fent visites de forma... temporal, un cop cada 2 mesos, cada 3 mesos.
Molt excepcional. Sou els únics que us dediqueu a crear producte a través dels espais de memòria de manera exclusiva? Perquè no és un... O sigui, a les Terres de l'Ebre em sembla que hi ha la coordinadora d'espais de memòria, però, sí. Però aquí, per aquí ponent, no sé si hi ha massa gent que estan oferint producte turístic amb espais de memòria. Us sentiu una mica com a pioners? Com si estiu obrint una nova via? Com va això?
De fet, quan ens vam obrir fa 10 anys, en certa manera sí, i de fet som una mica un referent perquè portem molt de temps i perquè no sé si hi ha més empreses, jo crec que no, que facin bona part dels espais més importants que hi ha a Catalunya. Evidentment, aquí a les Terres de l'Ebre hi ha un consorci, com bé dius,
sí,
que és el COMEBE, que fan visites regulars als espais de la Batalla de l'Ebre. A Barcelona hi ha empreses que fan guiatge per Barcelona, però que hi hagi una empresa que vagi tastant tots els espais, això és el que ens dona un valor afegit, perquè és el que et deia abans, perquè els propis clients ho demanen.
Molt
per tant, en certa manera, sí, i perquè sempre has d'oferir més oferta a les persones que estan interessades.
I la reacció de la gent és sempre positiva? No hi ha gent que us diu us poso en temes polèmics, encara hi ha massa ferides obertes, o no sou prou objectius, o expliqueu coses només d'un bàndol? Quina és la reacció de la gent quan van a les vostres activitats?
La reacció, en termes generals, és molt positiva. De fet, aquelles persones que no els interessa ja no venen.
Clar.
Aquelles persones que tenen un discurs uniforme, que no volen acceptar que hi hagi altres punts de vista, ja no vindran. Potser sí que venen com a acompanyants, però en tot cas, si alguna persona d'aquest tipus el que fa és silenciar la seva opinió. Mai ens hem trobat un enfrontament obert.
D'acord.
En canvi, l'opinió és molt... En termes generals, és molt bona. I, a més, és molt necessària en molts casos perquè continuem tenint molts familiars, de fet també fem itineraris per a familiars de combatents morts o desapareguts en el front de batalla, sigui el Segre o sigui l'Ebre.
Sí.
Per tant, les ferides en molts casos encara estan obertes i hi ha gent, familiars, descendents, fills, nets, que pregunten, que encara pregunten i encara ens demanen si poden trobar el seu familiar, si sabem on va lluitar. Sí, realment impressionant que 85 anys després encara aquest fenomen estigui tan viu.
Clar, clar. Escolta'm, jo pensava, ara faré una mica d'advocat del diable. Nosaltres, quan hem plantejat de vegades aquí de fer coses al voltant de la comarca de Balaguer, la comarca de les Terres del Segre, de fer això, ens han dit moltes vegades, ui, no remeneu el passat, que aneu a buscar... I, per tant, no sé si sou valents o és que us és igual el que diu la gent o és que realment això són perjudicis i s'ha de provar, no ho sé.
Un avantatge que tenim en aquest sentit és que som, entre cometes, externs.
Clar.
Quan vam nosaltres començar a fer rutes a Tortosa, que és on vivim fa 10 anys, explicàvem la realitat de la Guerra Civil a Tortosa, que és molt dura, molt dura. Però al ser externs tenim un avantatge. A més, si ho mostres amb rigor i assumint que és un fet que va succeir amb tota la capa de grisos existents, no tens per què tenir temor. Que a Lleida nosaltres hem constatat que la cicatriu està oberta, és cert, i que, ara bé, quan hem fet les rutes aquestes que comentava al Front del Segre, no només hem tingut gent de Lleida, que també, que és la majoria, sinó que he tingut gent de l'Ebre, gent de Barcelona
gent
de i gent de Girona.
Sí.
És a dir, els espais i la història estan allí.
Clar.
I és molt interessant, encara que menys coneguda. Menys coneguda. També per múltiples raons. Però no ens preocupa que ens puguin dir una cosa o l'altra. I després, l'any passat, vam conèixer personalment i a fons els alcaldes de la Sentiu, de Bellcaire, en parlar amb ells... I no, la sensació, de fer la sensació que vam notar nosaltres és que hi havia ganes de fer coses.
Clar. Escolta, ara, el fet de veure que tornen a vegades als telenotícies cada dia, ara estic pensant en el cas d'Ucraïna, amb la invasió russa a Ucraïna, això ha fet que hi hagi més interès? És, o sigui, de cop veieu que hi ha més gent jove que estan interessats pel tema de la guerra perquè veuen a la tele que hi ha una guerra i diuen carai, si aquí també em van passar una fa 80 anys i no me l'han explicat, o l'interès no s'ha vist afectat?
En el cas de la guerra d'Ucraïna, el que notem amb els escolars, que en tenim forces, que venen d'arreu de Catalunya, és que ho tenen més present, que saben de què parlem, que potser no coneixen la batalla de l'Ebre i potser no coneixen què va succeir al Segre fa 85 anys, perquè el vincle emocional el tenen perdut,
Clar. Però
que saben què significa patir en una trinxera, saben què és un refugiat, saben què és un bombardeig, saben què provoca la guerra i ho saben perquè ho estan vivint ara.
Clar. Per tant,
això sí que... No és que la paraula no seria que ens estigui ajudant, però que sí que estan portant aquesta realitat que es va viure aquí a Catalunya i que ara estan veient a través dels mitjans que està passant a Europa.
Clar. Escolta, ara hem entrat a les vostres xarxes, Andreu, avui estem parlant amb Andreu Caral de l'empresa Terrenyà, que són els que organitzen activitats turístiques vinculades als espais de memòria, Front del Segre, Front de l'Ebre, a Barcelona, a l'exili, i hem vist que teniu una agenda superatapida, o sigui, estem parlant de que el dissabte passat, dia 18, vau fer dues activitats diferents,
sí. El
diumenge en vau fer una altra, en aquest cas a Barcelona, sí. El dissabte eren, me sembla, les dues a les Terres de l'Ebre. Aquest dissabte aneu al poble Vall de Corbera. El mateix dissabte feu una activitat dels biberons a Pàndols, també a les Terres de l'Ebre, vinculant-ho amb Cellers. I el diumenge és quan veniu aquí al Front del Segre. Això vol dir que va molt bé si feu tanta oferta, no? Vol dir que si oferiu és perquè hi ha demanda o què passa aquí?
Nosaltres tenim diversos productes. Aquest que estàs comentant és el que és quan oferim els productes en obert. Nosaltres oferim un calendari... És diferent a una altra empresa que diu jo cada diumenge a les 11 faig una ruta a tal ciutat. No, nosaltres no, perquè un dels nostres punts forts és la mobilitat.
Clar.
Llavors, nosaltres el que hem de fer és un programa en el qual anem oferint aquestes activitats. Després, l'oferta s'omple o no en funció de que, doncs, com estigui l'entorn polític, econòmic, el context, si plou, si neva, si fa molta calor... En termes generals, les rutes s'omplen amb un percentatge satisfactori. Totes no s'omplen.
Val.
Totes no s'omplen. I ara estem al mes de febrer. El mes de febrer
és un mes
que encara estem...
Temporada baixa,
temporada bona. Nosaltres fem turisme d'interior, les Terres de l'Ebre, Front del Segre, això és turisme més d'interior, en el qual a partir de la primavera és quan comencen a vindre més visitants.
Clar.
Llavors, nosaltres l'oferta la tenim. Si aquesta oferta s'ocupa, es fa. Si no s'ocupa, doncs treballa així. Llavors, entre setmana, el que oferim són escoles i després oferim grups grans privats, perquè és una oferta que no tenim a la... Si algun grup, una associació, qualsevol vol fer un itinerari que en fem, doncs llavors ho fem entre setmana o un cap de setmana, però llavors ja reservem la data i no ho oferim a ningú més.
Clar. Escolteu, Andreu, si us sembla bé, anem ja al detall de l'activitat que oferiu per aquest diumenge. Recordem, diumenge 26 de febrer, el títol és Viatge al Front del Segre, el bateig dels biberons. Això, hem vist que hi ha dues opcions, una només al matí i una matí tarda. Com va això?
Aquesta ruta va començar perquè fa 6 anys... A mi em van encarregar la Generalitat un llibre sobre la història de l'agrupació de supervivents de la Lleva del Biberó.
Sí.
Jo feia molts anys, com a periodista que he estat durant 19 anys al Diari de Tarragona, que assistia als actes de la Serra de Pàndols i cada any entrevistava biberons. I quan entrevistava els biberons, jo els hi preguntava per les seves peripècies a l'Ebre.
Sí.
I la immensa majoria dels biberons em parlaven de la Sentiu de Sió.
Clar.
em parlaven de la centralització, em parlaven de l'aifogull de Balaguer...
Sí, sí, Cubells, el que sigui.
Ser... I això va ser un motiu a través del qual vaig entrar els fets que van succeir aquí al cap de Pont de Balaguer el maig del 38.
Clar.
Llavors, l'itinerari que fem diumenge és un itinerari que ja està bastant consolidat.
Sí.
Comencem a Bellcaire d'Urgell, és un punt de parada, de concentració.
Vale.
Llavors el que fem és una caravana de vehicles, una caravana de pocs vehicles, i el primer espai que visitem són les trinxeres del Tossal de Montgai.
D'acord.
Trinxeres extraordinàries, molt ben conservades, rehabilitades ara fa relativament poc.
Sí.
Posteriorment anem fins al Morinyol.
Sí, que queda allà al costat, entre la Sentiu i Bellcaire, exacte.
Exacte. Allí Morinyol, posició conquerida pels republicans, i després hi ha una història vinculada també amb alguns dels combatents que van estar allí, un espai molt interessant i amb un horitzó notable. Posteriorment, acabem al matí al Merengue,
sí,
que és l'espai més emblemàtic, sense cap mena de dubte, i molt vinculat amb la història de la Llera del Biberó, molt. Després anem a dinar a Camarasa. Llavors, hi ha la possibilitat de que es pugui fer només itinerari de matí, perquè la gent diu, doncs, tinc al matí i a la tarda no.
Clar.
I qui vulgui continuar a la tarda, el que fem és dinar al restaurant de Camarasa.
Sí, suposo que anem... Cal Pere, em sembla que es diu, no? El restaurant, sí, de Pau de Carretera.
Exacte, sí, sí, Cal Pere. I que, per cert, molt bon restaurant. I posteriorment anem al cementiri de Camarasa,
sí,
on hi ha la tomba usari de l'agrupació de la Llera del Biberó.
Sí.
Jo, clar, quan vaig fer el llibre vaig aconseguir molta informació privilegiada sobre tot aquest fenomen i, per tant, expliquem coses que són interessants. I, finalment, acabem a Vilanova de la Barca, perquè allí també es va produir un combat, el combat d'agost de 1938, la batalla de Vilanova de la Barca.
Sí.
Hi ha bastants elements d'interès. Ja sigui que el combat va ser tan dur que després es va reconstruir part del poble.
Sí, i tant.
Per tant, és una visió impactant. Després per l'element del tanc soviètic, i acabem allí. Acabem la ruta just al costat del Segre, allí hi ha una bala barca, acabem d'anar-hi allí cap a les 5 i mitja, 6 de la tarda.
Molt bé. Déu-n'hi-do els elements patrimonials que tenim vinculats i el poc coneguts que són al propi territori. Estem parlant de 4 o 5 punts que estan, el que està més lluny està un quart d'hora de cotxe de Balaguer,
no, no.
I per això teníem claríssim, Andreu, que avui havies de vindre a explicar-nos això. Escolta, la gent que estiguin interessats, com ho han de fer? Hi ha alguna web, hi ha algun telèfon, s'ha de pagar abans, s'ha de fer una transferència, paguen quan arriben, com funciona això?
Nosaltres tenim una web on tenim penjades les nostres activitats, tot el que fem, qui som, etcètera, que és terrenyà.com.
Terrenyà tot junt,
terrenyà.com.
Sí.
Després tenim xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook, en el qual allí també tenim els nostres telèfons i correus de contacte. Llavors, la gent es pot posar en contacte via correu electrònic, via trucada o via WhatsApp, i simplement el que ha de fer és reservar.
D'acord. Per tant, no cal pagar anticipadament, es paga quan arriben,
No cal pagar anticipadament, només cal reservar, això sí. I ja està, si hi ha el número mínim de persones, que en aquest cas són 6 persones, l'activitat es du a terme, i es queda a punt de trobada, nosaltres enviem la informació detallada sobre l'itinerari, i ens posem en marxa.
D'acord. Per tant, visites de menys de 6 persones no es fan. Si hi ha un mínim de 6 persones, es fa.
Exacte.
Bueno, depèn de l'activitat, sí. En aquest cas concret d'aquesta activitat.
Sí, sí, en aquest cas sí. Després, evidentment, si hi hagués un grup de 10 persones que digués, mira, jo aquest diumenge no em va bé, podria ser un altre dia? Llavors és qüestió de reservar la data i tirar-ho endavant.
Molt bé.
Aquests espais són poc coneguts, però són molt valuosos també, perquè precisament per això, perquè són poc coneguts, perquè es troben en bon estat, perquè el paisatge t'ajuda a explicar què és el que va succeir, i perquè és una part de la història de la Guerra Civil, com dius bé, poc coneguda. Ja sigui potser a la vostra comarca, no ho sé, però arreu de Catalunya és poc conegut.
Clar. Andreu, com és que el front del Segre és molt menys conegut que el front de l'Ebre? Però, no és que estiguem acomplexats, però dius, més o menys degueren durar si fa o no fa, potser fins i tot va durar més el front del Segre, més o menys hi degueren bé les mateixes baixes. Llavors, com és que al front de l'Ebre s'hi han rodat pel·lícules, ja fa anys que hi ha una xarxa d'espais de memòria, vosaltres, de fet, vau néixer Tortosa, o sigui, si tu preguntes a l'imaginari d'algun català estàndard de Barcelona o de qualsevol lloc neutre per espais de memòria, jo crec que el 90% ens situaran a l'Ebre, i de fet fet, i de fet hi ha refugis a tot Catalunya, i hi ha relat en moltíssims llocs. Eh? Però
sí.
Què té el Front del Segre, que se n'ha parlat tan poc i és tan poc, conegut? O m'ho sembla a mi?
A veure, no ho sé, jo puc dir que, clar, la batalla de l'Ebre és una batalla concentrada en un punt molt petit de la geografia catalana i encara més petit de la geografia espanyola,
sí,
que es va dur a terme durant molt de temps, durant 4 mesos, amb una enorme concentració de soldats i una enorme quantitat de baixes. Per tant, això fa que aquesta batalla tan intensa quedi en l'imaginari primer dels protagonistes i posteriorment de la gran quantitat de familiars que s'hi han vist implicats. El front del Segre és un front molt més llarg, evidentment, que el front de l'Ebre, és molt més llarg. Van succeir més combats, però els combats no van ser ni de tanta duresa ni de tanta durada. Clar. Per exemple, la ruta dels combats de Camp de Pont de Balaguer, el gruix dels combats succeeixen durant una setmana.
Clar.
La batalla d'Ebre estem parlant que duren durant 115 dies.
Sí.
I podríem anar seguint amb les ofensives de Serós i amb les ofensives de Baladrer i amb les ofensives de... Llavors, aquesta podria ser una de les raons. Perquè el front del Segre és molt més llarg, els combats són més menuts, i en canvi la batalla de l'Ebre és una batalla molt concentrada, molt llarga i amb moltíssimes baixes. Els propis protagonistes van parlar massivament ja de la batalla de l'Ebre, més que del front del Segre. Després hi ha el Consorci, però el Consorci va ser iniciativa dels ajuntaments i del Consell Comarcal. Llavors és una cosa que a nivell polític aquí és de veure que hi havia un interès, també perquè les associacions de memòria van mostrar molt d'interès, i al Front del Segre potser no hi va haver el mateix interès.
Sí,
això és una cosa que a mi se m'escapa,
sí,
com s'ha produït el procés. Però el Comer, evidentment, és un abans i un després. Quan hi ha aportació pública, regular, finançament, els espais es senyalitzen, etc., això creix.
Clar.
Llavors la pregunta seria... per què en els municipis més afectats del front del Segre no s'ha creat un ens similar, que no deixa de ser un consorci de municipis que finalment rep l'empara del govern de la Generalitat,
doncs,
que és el que ha succeït a l'Ebre.
Des d'aquí ens sumem a aquesta pregunta oberta. Moltíssimes gràcies, Andreu Caral. Avui hem tingut el Fent Ruta l'Andreu Caral. Recordem, aquest diumenge, durant tot el matí, durant tota la tarda, una activitat, comença 11:15 a Bellcaire d'Urgell, es diu Viatge al Front del Segre, el bateig dels biberons, amb diferents preus en funció de si és al matí o a la tarda. Interessats, què heu de fer? Entrar a la web terrenya.com, contactar al telèfon 636-679-969, l'estem extraient de la mateixa web, o bé al correu electrònic terrenya.guiatges@gmail.com. Per a descobrir aquesta activitat i totes les altres que fan la gent de Terrenya, ens ho ha vingut a explicar avui al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, l'Andreu Caral, a qui li agraïm moltíssim que hagi agafat els telèfons del magazín turístic d'aquesta ràdio. Andreu, que vagi molt bé aquest diumenge i endavant amb aquesta tasca de posar en valor aquests espais de memòria. Moltíssimes gràcies, Andreu.
Gràcies a vosaltres.
Fem Ruta.
Molt bon dia a tothom, amics i amigues del Fent Ruta. Un mes ens tornem a trobar a l'espai, traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals i esportives que el proper mes de març es duran a terme a la comarca de la Noguera i els seus voltants. Comencem amb el Museu de la Noguera, que organitza el dijous dia 2 de març l'activitat Portes Endins. Una activitat que us convida a formar part de l'equip del museu amb un taller participatiu i força distret. En aquest taller es donaran a conèixer les diferents funcions del museu i col·laborar amb el personal tècnic en les seues tasques diàries, sovint desconegudes pels visitants. Portes Endins, vine a formar part de l'equip del museu, és una activitat que s'emmarca dins de la campanya Les 1000 cares dels museus, organitzada col·lectivament amb els diferents museus que integren la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran. L'objectiu és donar a conèixer els espais i les col·leccions que habitualment no són visitables i també l'activitat diària dels professionals que treballen als museus. Els horaris de les activitats a Balaguer del dia 2 són de les 9 a les 11 i de 11:45 a 13:45. És una activitat gratuïta, però es necessita reserva prèvia, trucant al telèfon 973 44 51 94. Trobareu més informació a www.museucn.com. I sapigueu que aquesta activitat també la podeu realitzar el dia 24 al Museu de la Vall d'Aran, el dia 25 al Museu Hidroelèctric de la Torre de Cabdella, el 26 a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i el dia 1 al Museu de Lleida, el 3 al Museu de Tàrrega i el 4 al Museu de Cervera i el de Guissona. Totes les activitats són gratuïtes, però les heu de reservar a cada museu. Sense moure'ns de Balaguer, del 3 al 26 de març, la sala Estudi 76 de la Paeria acull l'exposició Petjades del Cister a la Noguera, una mostra produïda per l'Associació d'Amics del Cister Santa Maria de les Franqueses i amb la col·laboració dels Amics de Tragó de Noguera. Aquesta exposició repassa les restes que es conserven dels monestirs cistercencs de la Noguera, tant el de Santa Maria com el de Vallverd. Tots dos foren monestirs femenins que possiblement es fundaren amb religioses provinents de la Casa Mare de Vallbona de les Monges. L'exposició servirà de marc a la jornada Tres Dones, Tres Monestirs, que es farà el dia 4 de març al Consell Comarcal. Aquestes jornades conclouran el dia 5 amb una sortida amb visita als dos monestirs, el de les Franqueses i el de Vallverd. Podeu assistir a les conferències i a la sortida, però cal reserva prèvia. S'ha de fer abans del dia 26 de febrer, el diumenge, trucant al 696-98-24-70. I per finalitzar amb les activitats a Balaguer, el proper 5 de març es celebrarà la 17a trobada de plaques de cava i col·leccionisme. Un cop més, els organitzadors encoratgen a tots els amants del col·leccionisme en general i sobretot de les plaques de cava a participar en aquesta diada i muntar la seva paradeta per tal de bescanviar articles com postals, paperetes, punts de llibre, etc. Enguany es celebrarà la 17a edició i anirà dedicada a l'any Vallverdú en motiu de la celebració del seu centenari. Com a novetat, es faran tres xapes seguint la col·lecció dels capgrossos de Balaguer. Una serà la del Xepis, l'altra la del Senyoret i la tercera serà la de la Bruixa. També en fan dues xapes dedicades a la penya barcelonista de Balaguer i comarca, en motiu del seu 50è aniversari. A banda de les parades de col·leccionisme de plaques, hi haurà altres parades per arribar a un públic més general i hi haurà, com per exemple, venedors d'oli o de mel. La trobada es farà a la plaça Mercadal de les 9 a la 1, desplaçant-se als porxos en cas de pluja. I canviem de registre, vinga. Si us agraden les visites guiades amb caminada inclosa, la Baronia de Rialp recupera aquest dissabte dia 25 l'activitat de la Ruta del Romànic. Ho farà amb una proposta que s'iniciarà a les 10 del matí des del monestir de Santa Maria de Gualter per oferir als visitants una introducció al romànic de la zona i els detalls de l'activitat que es realitzarà. Seguidament, es sortirà en direcció al castell de Tarabau, una fortificació que data del segle IX. Els vehicles només arriben fins a la zona propera, més baixa, i per tant cal caminar uns 45 minuts fins a arribar a la carena on es troben les restes de l'edificació. Un cop acabada la visita a aquest espai i havent baixat, es veurà l'església romànica de Sant Sebastià de Cerdanyers. Es tracta d'una sortida per a la que requereix portar vehicles tot terreny per anar als punts marcats i portar roba i calçat adequat per caminar per la muntanya. Podeu assistir-hi apuntant-se prèviament al correu turisme@baroniarialp.cat. I sense canviar de setmana, però sí de dia i sobretot d'activitat, el diumenge dia 26 de març es celebrarà la matança del porc a Montgai. Aquesta festa es celebra des de l'any 1983 per recordar la feina que antigament es feia a les cases de pagès per la supervivència de la família durant tot l'any. El dissabte, un grup de voluntaris i voluntàries del poble, a les 4 de la tarda, comencen a preparar la carn per elaborar el mandongo. I el diumenge al matí es celebra el tradicional esmorzar popular a base de pa torrat, oli, sal, arengada i vi. Tot seguit s'elaboren les llangonisses i les botifarres i es couen els fesols. Finalment, la festa acaba amb un dinar, ball i diferents activitats. Una trobada on la gastronomia tradicional n'és la protagonista. I senyors, senyores, del porc als tres tombs, perquè Àger celebrarà el 4 de març una tradicional festa, la dels tres tombs. Tot comença a les 9 del matí amb un esmorzar al camp d'aterratge. Allà mateix hi podreu comprar els tiquets. I després d'un bon tip, a partir de 2:15, es farà una gincama d'habilitat a cavall per donar pas a la benedicció dels animals, i la maquinària. I els tradicionals tres tombs a les 12 del migdia pel centre del municipi. La jornada s'acabarà amb un dinar popular i amb el ball de tarda. I acabarem el mes amb propostes relacionades amb la cervesa i el vi, perquè la Vella Caravana, la fàbrica de cerveses artesanes de Menàrguens, ha iniciat la proposta de visites guiades a les seues instal·lacions. L'activitat consisteix en un tour per la seva planta d'elaboració de cervesa que inclou una explicació ben detallada de cada procés necessari per elaborar les seues varietats. La durada de la visita són uns 45 minuts i inclou un tast guiat de 4 cerveses amb un aperitiu inclòs. Per tal d'assistir a alguna de les seues visites, cal posar-se en contacte al telèfon 609-748-376. A més, per a grups de més de 15 persones, s'ofereix la possibilitat de fer visites privades que acabin amb un dinaret o amb un sopar. L'Òscar Silva és el responsable de la Vella Caravana i explica que la intenció d'aquesta iniciativa és apropar el món de la cervesa a la gent perquè es conegui el treball que hi ha al darrere de la seva elaboració artesana. També recorda que les visites es fan habitualment els dissabtes a les 11 del matí. La fàbrica de la Vella Caravana es troba al carrer Raval número 57 de Menàrguens. I una altra proposta que us recomanem és la de fer d'enòlegs per un dia. És una activitat que realitza el celler de Rubió de Sols, al poble de Rubió. Un cop al mes, la mateixa propietària del celler, la Judit Sogas, fa un taller pràctic d'elaboració de vi per ampliar els coneixements i conèixer de primera mà alguns dels seus secrets. A més, els assistents compten amb l'obsequi de poder-se emportar el vi que han elaborat. Aquesta activitat, la propera que es farà, d'aquest tipus, es farà el dissabte dia 4 de març i cal reservar al telèfon 690-872-356 o bé mitjançant correu electrònic juditsogas@gmail.com. I un altre celler situat a la Plana i que, a banda de poder-lo visitar, s'hi poden fer altres coses, és el del Castell del Remei, on durant tot el mes de març podeu visitar les exposicions Ex Libris del Vi, a càrrec de l'Associació d'Exlibristes de Catalunya, a la seva sala Lucila Atília, o Castell del Remei, a càrrec d'Esther Gelabert Fotògrafi, a la sala del Tast de la Casa de Vins. I res més, amics, amigues, fins aquí el Traiem el nas per la finestra del mes de març. Ens tornarem a trobar el mes vinent, si us ve de gust. Bon mes i bona ruta! Hem començat parlant amb el Swan Smith del mural de l'Enric Sauret, que s'inaugurarà aquest diumenge a la pujada al Mercadal, coincidint amb la cloenda de la capitalitat de la Sardana.
Tot seguit, l'Andreu Caral, de Terranyà, ens ha presentat una activitat que es durà a terme aquest diumenge per descobrir els espais del Front del Segre. I a la secció Treuen l'as per la finestra us hem portat en format més breu diverses activitats per aquests propers dies, com la Ruta del Romàric de la Baronia de Rialp o la jornada Tres Dones, Tres Monestirs.
Ens acomiadem l'equip del Fent Ruta, l'Oriol i el Mingo als controls tècnics i el Jaume Marbà i qui us parla, la Maribel Pedrol, els guions i la locució.
Recordeu que podeu recuperar tots els programes al portal web de la ràdio, radiobalaguer.cat, i que nosaltres tornarem a finals de març, com sempre, el rader dijous de mes, portant-vos propostes i novetats per descobrir el patrimoni i fer turisme sense anar gaire lluny de casa.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i gaudiu de la floració, que està a punt de començar. Bon mes i bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.